Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Relaxació de les restriccions subtil de cara a la setmana que ve. El canvi més important el viuen els bars i restaurants, que podran obrir de forma ininterrompuda de 7:45 del matí fins les 5 de la tarda. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Des del Gremi d'Hostaleria de Sabadell i la comarca, però, consideren aquesta relaxació completament insuficient per sanejar els seus malmesos comptes. Jordi Roca n'és el president.
El que realment necessitava el sector és poder donar uns berenars sopars, que ens estan dient que ens hem de semblar a Europa, que ens hem d'obrir a mentalitats noves, a horaris nous, a espais nous. I nosaltres pensàvem que haurien sigut una mica generosos donant-nos alguna cosa pel vespre, que és realment el que ens hauria donat una mica de suport a les nostres malmeses butxaques.
Les noves restriccions entraran en vigor el dilluns 8 de març i s'allargaran una setmana.
El pla de recuperació del Ripoll optarà al fons europeu Next Generation.
La Diputació de Barcelona demanarà els recursos per impulsar les mesures incloses en aquest document redactat durant el mandat anterior. També mediarà per dotar de finançament el projecte Recuperem del Consell Comarcal i el pla de reindustrialització del Vallès.
En esports, Antonio Hidalgo visitarà diumenge la Rosaleda per primer cop des que era jugador del Màlaga.
L'últim cop que va trepitjar el camp va ser el 2008 i, de fet, gràcies als seus dos gols, l'equip va poder ascendir. Tot i el simbolisme de la cita, en aquest cas, serà sense públic a les graderies.
Aquestes i altres notícies us les explicarem a la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 12 graus a Sabadell, un temps que es manté completament estable tota la setmana amb núvols i una temperatura molt similar. Arribaran canvis de cara a les pròximes hores? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Iniciem el repàs del temps. Estem parlant d'aquesta tarda marcada per la nuvolositat, de nou, amb núvols alts i mitjans que són forts, abundants, sobretot al litoral i prelitoral, i també doncs, amb el creixement d'algunes nuvolades, especialment a llocs de muntanya, que no estan tapats, a punts sobretot del Pirineu, però Pirineu Occidental, la possibilitat avui d'algun ruixat molt aïllat en aquest sector de muntanya durant la tarda. Poca cosa i probabilitat en conjunt baixa. De fet, de cara a demà, la inestabilitat anirà en augment. De moment, al matí, ens llevarem amb un cel entremig i molt ennubulat, sobretot al terç nord i mitjà est, amb la circulació de núvols alts i mitjans, i també amb el creixement de nuvolades ja a partir de migdia, a punts de muntanya, i de nou per intervals de núvols baixos, sobretot al litoral i punts del prelitoral, i especialment doncs, a l'inici i final del dia. En qualsevol cas, demà sí que s'incrementa més la probabilitat de precipitació i s'esperen ja ruixats i xàfecs a punts del Pirineu i Prepirineu. A més, aniran estenent-se una miqueta més i cap a mitja tarda ja podrien arribar a altres punts també del nord de la depressió central. S'acumularan quantitats mitges, localment poc abundants, i a més és possible que localment hi hagi alguna tempesta amb una cota de neu entorn dels 1.700 metres. La temperatura demà quedarà molt semblant a la d'avui, si bé a punts especialment del litoral i sobretot de l'extrem sud i les Terres de l'Ebre tendirà a pujar una mica la màxima. De moment això està.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem una situació bastant complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la B30 hi ha 3 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit nord i al mateix municipi, però a la P7 trobem 2 quilòmetres i mig de cues en sentit sud. A la P7 també hi ha 2 quilòmetres de retencions a Santa Perpètua de Mogoda, en aquest cas en sentit nord. I pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt entre Diagonal i el túnel de la Rovira en els dos sentits. Bars i restaurants de Sabadell podran obrir de manera ininterrompuda a partir de dilluns 8 de març, d'entre 7:45 del matí fins les 5 de la tarda. És una de les mesures que el Procicat ha aprovat avui pels pròxims 7 dies, després que les dades epidemiològiques hagin millorat en les últimes setmanes. També permetrà la recuperació gradual de les classes presencials a la universitat amb un 30% d'aforament, la recuperació del lleure, les extraescolars, per als àmbits de secundària, FP i batxillerat, així com de les competicions d'esport federat per a majors de 16 anys. menys.
A més, es permeten més de dues bombolles en les reunions de 6 persones i també es reprenen les activitats als centres cívics per a majors de 60 anys amb un màxim de 6 i, sobretot, a l'aire lliure. Museus i biblioteques podran celebrar actes culturals i obrir els vestidors als gimnasos amb una recomanació especial que fa el conseller d'Interior, Miquel Samper.
Cridant a que la població, si pot dutxar-se parlant en plata a casa seva, doncs ho faci. Per tant, s'obriria aquesta possibilitat bàsicament per a aquelles persones, per a aquelles persones que entrenen a gimnasos i a centres esportius, però que a continuació, per exemple, han d'anar a treballar i, per tant, evidentment, s'han de dutxar en els vestuaris. Però tots aquells que tinguin el gimnàs al costat de casa seva, la comanda seria la sol·licitud de que seguissin dutxant-se a casa seva.
Pel president del Gremi d'Hostaleria i Restauració de Sabadell i Comarca, Jordi Roca, necessiten poder oferir àpats al vespre, com berenars i sopars. Lamenta que ningú els ofereixi explicacions. L'ampliació horària és benvinguda, però troba que l'estona morta entre menjars no és tan productiva. Sobre la possibilitat d'obrir a sopar més d'hora, encara que la població no tingui l'hàbit, Roca recorda que ja es va fer.
Nosaltres ja vam tenir una temporada que tancàvem a les 10, perdó, a les quarts de 10, o si no ja ho vam fer, i els restaurants estaven calladets i contentets. Per què? Perquè saps que estàs fent el màxim possible que diu la llei. Ara ens trobem indefensos davant d'una sobreposició d'horari, és a dir, si per què no podem obrir tarda vespre, per què no podem fer berenars? Ningú té una explicació clara i lògica.
Roca suposa que l'àpat del migdia es considera una necessitat per part del govern i, en canvi, el del vespre, un luxe. El confinament comarcal i el toc de queda es mantindran com fins ara.
Els indicadors de la pandèmia han baixat lleugerament en les últimes 24 hores a Sabadell. Per exemple, la velocitat de propagació del virus ha caigut 0,2 fins l'1,24. De totes maneres, això vol dir que està creixent, ja que per cada 100 infectats se'n contagien 124. Pel que fa al risc de rebrot, també ha baixat 6 punts fins al 275, una xifra encara molt alta. La incidència a 14 dies és de 220 casos per cada 100.000 habitants, un cas menys que ahir. En les últimes hores s'han detectat 36 casos nous de coronavirus a la ciutat, elevant el nombre de contagiats des de l'inici de la pandèmia als 15.401. És una xifra de contagis diària inferior a la del dia anterior. Des d'ahir no s'ha registrat cap defunció. En paral·lel, el procés de vacunació ha fet una accelerada i s'han vacunat 984 persones més que ahir. En total hi ha 19.538 sabadellencs immunitzats, 4.821 dels quals ja han rebut la segona dosi.
Notícies vespre.
El pla de transformació del Ripoll formarà part de la llista de la Diputació de Barcelona per reclamar finançament a través dels fons europeus Next Generation. És un dels 87 projectes susceptibles de rebre finançament amb un cost estimat de 1.700 milions d'euros.
Aprofitant que un dels requisits del Next Generation és la sostenibilitat, a Sabadell es podria comptar amb recursos per transformar el parc fluvial. Tot plegat a partir d'un document redactat durant el mandat anterior. A aquest projecte s'hi suma també el Recuperem del Consell Comarcal per fomentar l'economia circular en el sector alimentari. En paral·lel, es buscarà finançament per impulsar el pla de reindustrialització del Vallès. Núria Marín, presidenta de la Diputació de Barcelona, ha detallat que un dels objectius del prop de 90 projectes rebuts és revitalitzar el territori postpandèmia.
Són 87 projectes, per tant, ambiciosos. Són projectes transformadors de les estructures econòmiques i socials, però també són projectes innovadors, projectes amb un impacte de més de 1.700 milions d'euros que poden ajudar a rellançar econòmicament el nostre territori després d'aquesta pandèmia.
La Diputació de Barcelona ha identificat una quarantena de projectes locals, però també vol impulsar una cinquantena de propis que tenen com a propòsit la connectivitat i la creació de comunitats energètiques locals.
La fira Apropa't a l'AFP es reinventa en la seva cinquena edició per adaptar-se a l'actual situació de pandèmia. El canvi més destacat és que deixarà de fer-se de forma presencial a Fira Sabadell i serà totalment telemàtica. Sota el nom de Connecta't a l'AFP estarà en marxa els dies 19, 20, 22 i 23 de març a través d'una plataforma a la qual s'hi podrà accedir des de qualsevol dispositiu. Manuel Robles, regidor d'Educació, explica els avantatges de fer aquest salt.
Guanyem accessibilitat, perquè podem connectar-nos des de qualsevol punt, per mòbil, per tablet, per portàtil, en qualsevol dispositiu, doncs podem connectar-nos des de qualsevol punt de la ciutat, de casa, del centre, del pati. A més, que no té un límit d'aforament. doncs amb edicions anteriors havien de fer reserves, aforament limitats. A més, té la flexibilitat, té molta més flexibilitat perquè l'alumnat pot doncs, tornar a escoltar una xerrada que li interessi.
A la fira hi haurà estants virtuals on els alumnes podran descobrir la mateixa informació que en els físics. També hi haurà xerrades i professionals dels centres a disposició dels assistents pel xat i videoconferència per resoldre dubtes. Així mateix, també hi trobaran una vintena de professionals de promoció econòmica que els assessoraran amb visites a la formació ocupacional de Cal Molins i Balbaborllong. La plataforma virtual que de la fira es mantindrà oberta durant tot l'any i està previst que la puguin utilitzar també els centres per promocionar la seva obertura durant les jornades de portes obertes.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
La portaveu de Podem i tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Marta Morell, ha avançat que l'acte institucional del 8M serà un vídeo amb els portaveus dels diferents grups municipals i l'alcaldessa Marta Ferrés. També es llegirà el manifest acordat per la taula de feminismes i LGTBI. Morell ha protagonitzat avui l'última entrevista de la sèrie Prenent el pols el 2021, on també ha indicat quins són els principals reptes de la lluita feminista.
Principalment, Morell considera que cal treballar per la igualtat laboral i acabar amb les violències masclistes, ho ha dit al Cafè de la Ràdio.
Que nosaltres hem de seguir reivindicant, com també ho fèiem amb el calendari institucional, per tancar aquests estereotips de les dones a l'hora d'accedir a certes feines, i jo crec que el que hem de fer és aconseguir aquesta bretxa salarial, erradicar-la i acabar vivint una societat igualitària. I això passarà el dia que els homes i les dones tinguem els mateixos drets reals i aquell dia que les dones puguem viure de forma lliure i puguem viure sense patir cap tipus de violència masclista.
Morell també s'ha defensat de les crítiques d'algunes entitats que denuncien que el govern presenta projectes sense escoltar les seves opinions. Ella ho ha negat i ha assegurat que la majoria de plans que s'estan redactant compten amb processos participatius d'entitats i associacions veïnals. Per exemple, el de memòria històrica, que confia en poder aprovar abans de l'estiu.
La Crida per Sabadell i l'Entesa asseguren que el govern local té la intenció d'ubicar oficines municipals al Vapor Picit, un espai reservat com a equipament museístic, on hi ha maquinària industrial exclusiva com unes salfactines úniques a Catalunya. L'Ajuntament respon que destinarà 1,2 milions d'euros per la consolidació estructural de l'edifici.
Amb dues formacions han anunciat avui que els han confirmat que l'alcaldessa Marta Ferrés ha visitat l'espai per concretar l'actuació. La portaveu de la Crida, Nani Vanero, lamenta la manera de fer de l'equip de govern.
Fan les coses amagades, negant la major, i fins que finalment fan una roda de premsa de l'estil aquelles del PowerPoint que ens tenen acostumats, anunciant que ho han treballat ells, sense ningú i sense cap mena de consens. És un tema doncs, que no podem permetre sorpreses indesitjades per a la ciutadania. Es tracta d'un projecte de ciutat que, a més, ve de tot un treball al darrere de fa molts anys a partir d'un consens majoritari de la gent vinculada amb el textil.
La Crida ha formulat una pregunta escrita a la qual se'ls ha contestat que no hi va un ús planificat de l'espai. Valero ha recordat que en cas que es necessitin millors espais de treball, ja hi ha un estudi fet del mandat anterior on es racionalitza i es reubica llocs per treballar. El Vapor Picit no estava inclòs en cap. L'Ajuntament ha explicat que s'està estudiant què és el que s'hi vol fer. La partida prevista està consignada en aquest 6.000 euros i una quantitat idèntica l'any que ve. Fons municipals remarquen que el març de 2016, durant el govern quadripartit, amb Matías Sarracán, el tinent d'Urbanisme, es va redactar el projecte d'adequació de la planta primera de la nau principal del Vapor Picit per implantar-hi oficines municipals.
La coordinadora del moviment veïnal del Vallès demana al director d'Aena la dimissió del director de l'aeroport de Sabadell, José Andrés Domínguez.
Afirmen que la infraestructura afecta la seguretat i la salut de les 270.000 persones que hi viuen en l'àrea d'influència. Aquest és el motiu, diuen, de les 8 queixes que han hagut de remetre a l'Agència de Seguretat Aèria en els darrers mesos. L'última relacionada amb una avioneta que el dia 24 de febrer va realitzar unes piruetes a Barberà del Vallès. El moviment veïnal del Vallès insta la dimissió de Domínguez, el qual qualifica qualifiquen com a insensible i gens receptiu a les queixes que han interposat i demanen més rigorositat amb les aplicacions de les mesures de seguretat de l'aeroport.
El govern aprova ajudes per un projecte d'exhumació de fosses de la Guerra Civil a Terrassa i Polinyà.
A més, l'Estat en farà altres al territori català, com per exemple Torelló. Aquestes ajudes formen part d'un pla de xoc del govern espanyol en l'àmbit de la recuperació de la memòria democràtica. La inversió total arriba al 1,5 milió d'euros, 1.200.000 dels quals seran destinats a les labors d'exhumació. Les ajudes seran destinades també a fundacions i associacions privades sense ànim de lucre, també universitats i organismes públics d'investigació, així com aquelles persones físiques que tinguin com a objectiu el reconeixement de les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura.
Cal Enredos proposa dos tallers per empoderar les persones LGTBI aquest 8 de març. Són dues activitats que formen part també dels actes del Dia de la Dona Treballadora i que pretenen posar l'accent en el dia a dia de les persones trans. Com és el seu punt de vista, com fem l'acompanyament en el trànsit, com eduquem els infants? Qüestions com aquestes són les que plantejarà aquest 8 de març l'entitat.
Després de 8 de març, que han canviat consciències... o fins i tot lleis. L'empoderament de la diversitat també obre camí en la lluita feminista. Per això, Actua Vallès i Cal Enredos han organitzat al voltant d'aquesta data del 8 de març dues xerrades a l'entorn de l'educació. La primera s'ha fet aquesta tarda sobre pobertat trans, titulada No hi ha un sol camí, i a càrrec de Rosa Almirall, doctora en ginecologia i creadora de trànsit. Alba Barber, tècnica del projecte de Cal Enredos d'Actua Vallès, resumeix l'essència de la xerrada.
El més important aquí és, com a famílies, és volem que se'n recordi com uns pares, unes mares que vam acompanyar el nostre fill o filla en les seves decisions i en els reptes de la vida, o volem que ens recordin com algú que no els va estar acompanyant, no? Llavors, bueno, venim a parlar de tot això.
Les activitats seguiran la setmana que ve, dimecres, amb una trobada amb la sexòloga Laura Clotet, que farà una xerrada dedicada a aquells professionals que treballen amb els infants. Per Clotet, empoderar els més petits passa per trencar amb els rols de gènere tradicionals.
I des d'aquesta escolta emocional vagi a empoderar els nens i nenes, que vagi a que ells sàpiguen que poden ser qui vulguin ser, que es poden vestir com es poden vestir. Intentem treballar des de casos, també des d'un nen que va a l'escola amb bambes i se'n riuen, com nosaltres responem a això, quines frases li diem, quines sí que l'ajuden, quines no l'ajuden, quines li validen l'emoció.
La xerrada serà el dia 10 de març a les 6 de la tarda. Totes dues cites es podran seguir i recuperar en línia a través de la plataforma Jitsi.
En el Dia Internacional de Sensibilització del Papiloma Humà hem conegut que 8 de cada 10 persones sexualment actives s'infectaran del virus. Aquesta malaltia de transmissió sexual afecta sobretot a dones d'entre 15 i 25 anys i pot derivar en malalties cròniques i fins i tot càncer, per exemple, els del coll uterins.
En molt dels casos de la patologia no es manifestarà, però hi ha un percentatge d'entre un 10 i un 12% que no superarà la infecció. Per això, Xavi Bosch, professor dels Estudis de Ciències de la UOC i investigador, apunta que la falta de símptomes és un problema.
La persona no sap que s'ha infectat, no sap que ho pot estar transmetent a les seves relacions sexuals i durant molt de temps no dona cap símptoma que alarmi a la persona per anar al metge. D'aquesta manera, el virus circula àmpliament i el que observem quan fem mostres de les dades de la població és que trobem un 10% de les dones perfectament normals i amb una psicologia normal tenen infecció que està allà mig amagada i que en algun moment determinat es pot posar en marxa.
Fins ara la detecció es fa amb citologia, però Bosch proposa apostar per proves per detecció viral. Per erradicar la malaltia, el professor recorda que només tenim l'eina de les vacunes i per això des del 2017 a Catalunya s'ha començat la campanya per incloure el vaccí dins del calendari de vacunació de les nenes entre els 9 i els 15 anys.
Per a tots vosaltres. No us ho perdeu. Parlem d'òpera. una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell.
Presentada per Jordi Torrents.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
La Comissió de Salut Pública acorda el tancament perimetral de les autonomies durant la Setmana Santa.
El pacte compta amb el vistiplau del Ministeri de Sanitat i de les mateixes comunitats, però ha de ser ratificat al pròxim Consell Interterritorial de Salut dimecres de la setmana que ve. Una altra mesura acordada és que no se celebraran esdeveniments que impliquin aglomeració o concentracions. També s'estableix limitar les reunions en espais públics o privats amb un màxim de 4 persones tant a l'exterior com a l'interior i mantenir el toc de queda entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada.
I a tot això, el Departament de Salut ha actualitzat el protocol d'actuació a les residències.
Les visites es mantenen a totes les residències verdes i taronges i no es limita el número de visites setmanals. Tot i això, es manté la norma de seguir amb les mesures de protecció habitual, com la mascareta, la distància o la ventilació, pel que fa a les sortides de residents a l'exterior dels centres, acompanyats de personal o familiars, queden reestablertes.
I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i els màxims comandaments policials, entre els quals hi ha el major Trapero, han parlat avui dels aldarulls que estan tenint lloc a Barcelona en els últims dies.
Tots ells han posat sobre la taula la necessitat de coordinar l'actuació dels Mossos amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Tot plegat ha estat durant l'acte de destrucció de l'arsenal d'ETA, que ha tingut lloc a Madrid.
El derbi entre el juvenil B del Javac de Terrassa i el mercantil començarà dissabte a les 4 de la tarda.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
D'aquí a poc més d'un quart d'hora, el Creu Alta Sabadell en vol es posa al dia a la Primera Nacional amb l'enfrontament contra el Palau Tordera, corresponent.
Avançarien a la classificació l'Arc Gran.
pogut competir a la mateixa categoria amb l'Art Gràcia, que de cop al primer any es dona aquesta situació, puguem estar per sobre d'ell, home, doncs ja realment que evidentment per nosaltres és una satisfacció. Ens agradaria també que aquesta situació tingués amb els dos equips més amunt a la classificació. Però, mira, s'ha donat així i al final hem de lluitar per no baixar, tant de bo ens salvem, però si no l'estat ja per sobre, evidentment, per nosaltres és molt millor.
Fa tot just 5 dies, Palau Tordera i Creu Alta de Sabadell es van veure les cares en el duel de la segona volta, que es va saldar amb la victòria arlequinada. Avui, a partir de 3:15, es tornen a enfrontar, aquest cop, però, a Cal Balsar.
Anem al futbol sala. El sabadellenc Arnau Graell ha estat convocat amb la selecció espanyola sub-19. L'ala de l'Escola Pia es converteix en el primer jugador format a Can Colapi que assoleix aquesta fita.
Graell formarà part d'una concentració que tindrà lloc a les Roses entre el 14 i el 17 de març i que inclourà un partit d'entrenament contra el combinat estatal sub-18. El jove jugador Escolapi ha fet aquesta valoració en calent a Ràdio Sabadell pocs minuts després de conèixer la notícia.
Òbviament m'ha sorprès aquesta notícia. No tothom per primera vegada a la selecció espanyola i més en un club on mai hi havia quedat ningú. Llavors, bueno, per mi ha sigut un xoc i espero que bueno, pugui anar una vegada més. I bueno, a mi m'havien dit alguna cosa que m'estava mirant, que quan es parlava una mica sobre mi i tal, però clar, no fins al punt d'estar entre aquests seleccionats. Però bueno, molt content i molt orgullós de mi i de la gent que m'envolta per haver-me ajudat a arribar.
Graell va fer efectiu el seu retorn a la Pia aquest estiu després de 3 temporades a les Corts. Encara de la jutge juvenil, la seva adaptació al segona B amb el primer equip ha estat brillant fins al punt de ser el màxim golejador de l'equip amb 17 diaris.
L'equip de Graell arriba a la penúltima jornada de la segona B amb molt en joc. La Pia passaria just al tall dels conjunts que lluitaran per l'ascens, però no depèn de si mateixa.
Tot i ocupar la quarta posició, l'Ibiza té una jornada menys i podria avançar als Escolapis. En el xoc contra el Pallejà, doncs, només valdrà guanyar contra un rival que té molt difícil salvar-se. Però, com recorda Carles Comadran, jugador de la Pia, els punts s'arrosseguen per la segona fase.
El tema que s'acumulin els punts també per la següent volta, doncs, també fa que ningú regali res, però em vagi a tot aquest partit i en fi, estarem allà un rival duríssim, molt agressiu i que penso que seran complicadíssims.
Un altre del subgrup, el Club Natació Sabadell, ja està classificat matemàticament entre els 4 primers, però accediria com a tercer al grup de l'ascens. Davant el Manresa, els nedadors tractaran de recol·lectar el màxim de punts per millorar la seva posició. Pipa Ortega és jugador de l'equip.
En realidad vamos tercero, ya llevamos un par de semanas que llevamos mirando los resultados del otro grupo, porque es lo que hablamos en el vestuario, que tenemos que ir mirando ya la clasificación del grupo C, si es así a la que vamos a entrar para la fase de ascenso, y tenemos que mirar nuestros resultados y los de la parte alta del otro grupo. Ahora en verdad vamos terceros, a 2 puntos de Calviá y a 1 de Mataró, pero Mataró tiene que ir a pista de la Barceloneta en la última jornada, Barceloneta jugándose entrar en el playoff, en la fase de ascenso, y yo creo que si ganamos los 2 partidos que nos quedan, empezaremos en su grupo C primeros o segundos.
El Manresa se situa just per sota del club i acumula una bona ratxa, però arribarà amb dubtes després de la marxa del seu tècnic, Cito Rivera, al Burela de primera divisió. Tant aquest duel a Pavelló del Nord com el Pallejà Pia arrencaran dissabte a 6:45.
Aquest cap de setmana s'inicia la Copa Catalunya de bàsquet en unes circumstàncies ben estranyes. Tot i estar en la mateixa categoria, el Club Natació Sabadell i el Bàsquet Pia competiran en lligues diferents, els nedadors amb la possibilitat de pujar i els escolapis sense aquesta opció. En un principi, els equips que poguessin fer front als tests d'antígens lluitarien per l'ascens, mentre que la resta jugarien sense efectes classificatoris i sense descensos. Això pel que fa a la Natació Sabadell, l'embolic que ho complica tot el trobem a la Copa Federació, de la qual forma part el Bàsquet Pia. Els equips d'aquesta lliga que no estan obligats a sotmetre's als tests, finalment sí que el realitzaran per un acord entre els clubs d'última hora. El principal escull que va impedir que lluitessin per l'ascens als costos mèdics es repartiran. La meitat ho pagarà el club i l'altra meitat els jugadors. Ara bé, de cara a aquest cap de setmana no hi ha assegurat que es puguin fer tots els tests a temps. Mig minut per dos quarts d'avui tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 4 de març. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a les 9, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Parlem d'Òpera i a les 9 la Llanterna Màgica. Que vagi bé, adeu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.